Va, gairebé passar un minut de dos quarts de cinc de la tarda, un moment per encendre la televisió de la nostra particular caravana i descobrir una nova sèrie, Núria.
Sí, és que ja fa unes tres setmanes que TV3 va estrenar la nova sèrie d'Héctor Lozano, Bojos per Molière, una ficció ambientada a l'Institut del Teatre de Barcelona durant la promoció del curs d'art dramàtic del 1997 i 1998 i que ens explica la història de sis alumnes que tenen en comú la seva gran passió pel teatre. És justament en aquest escenari, a l'Institut del Teatre de Barcelona, on des de fa uns dies estem veient els nostres convidats d'avui, Elisabet Casanovas i Alejandro Bordanove, que es posen a la pell de la Càtia i en Rem, respectivament. No ens agrada fer massa spoilers, però perquè us en feu una idea, la Càtia és una noia de 25 anys que comença a fer el que tenia pendent des de feia temps, com és estudiar interpretació. I a l'altra cara de la moneda, en Rem, és un jove de 26 anys que es troba en una constant lluita per ser la persona que vol ser, tot i la desaprovació de la seva família. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja els podem saludar a aquesta hora.
Gràcies, Núria. Elisabet, Alejandro, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt aviat aixequem el taló. Calma, tot anirà bé. Hem assajat molt i l'espectacle sortirà de meravella.
Que et toca sortir a l'escenari.
Estem a punt d'explicar una història senzilla. El camí d'uns joves amb ganes de trepitjar els escenaris. Quin monòleg t'has preparat?
Monòleg.
Volen actuar, cantar, dirigir.
Jo em moro per actuar i per ser la persona que a casa meva no volen que sigui.
D'aquí poc temps, l'any 2000, tot començarà a canviar, però ells no ho saben. Estan bojos per Molière.
Vaja, fa uns quants dies que s'ha estrenat aquesta sèrie, Bojos per Molière, i de fet ja n'hem pogut veure quatre capítols. Quines sensacions teniu? Us està arribant feedback?
Sí, jo, família, amics, sí, molt bona, molt contents. Tots tenien moltes ganes de veure-la i ja està, ja és seva, ja la tenen.
Elisabet, què?
Sí, totalment. Sí, sobretot per part d'amics i així, família.
Sí. Us heu vist la sèrie sencera, vosaltres?
No, eh? No, de fet.
No sé si passa habitualment, si la podeu veure abans sencera, si no...
Jo crec que
no sé
depèn de la producció, no? Uh-huh. I del temps que hi hagi per tot plegat. En aquest cas, clar, s'ha de tenir en compte que s'ha fet una feina molt gran perquè acabàvem de rodar el 20 de desembre i el 20 Uau. De gener ja s'estava estrenant. Uau. Aleshores, encara estem acabant de fer ADRs i així dels últims capítols, bueno, que encara estan treballant la pospo, no?
Per què és necessari veure una sèrie com aquesta?
Uf, quina pregunta.
Ara en parlarem, eh? És que jo crec que tracta tants temes.
Molts temes.
Perquè diem, ostres, va només del teatre? No. No, va només
no,
del teatre.
No, seria simplificar-la, no? Si només diguéssim que va del teatre. Jo crec que precisament això pot ser lo interessant, que va de tants temes que et pots trobar, et pots sentir reflectit en un o en un altre.
Va dels joves?
No crec.
No?
No només.
Exacte, no només. Jo crec que, sobretot, hi ha com un factor que jo considero important, no sé si estaràs d'acord amb mi, Alejandro, que és la il·lusió. Per mi és com una mena de... crec que tots els personatges, i quan dic tots, els que interpretem a personatges que estan estudiant teatre i els que no també, que crec que hi ha algú que parla com d'aquesta mena de fe cap a una vocació, no? Aquesta mena de fe cega que et fa voler dedicar-te a una cosa i que hi ha una força superior a tu que impera, no? a voler decantar-te cap a un camí, no?
Totalment.
En el vostre cas és vocacional? Que sigueu actor, que sigueu actriu?
Sí.
Sí?
Sí. Em costa... Com seria si no fos vocacional?
Ja.
Oh, bona pregunta.
És que crec que és impossible dedicar-se a això sense que tingui un punt vocacional,
sí,
perquè
sí, eh?
Jo crec que sí.
Jo crec que també, sí.
Sí, com sigui, Bojos per Molière, que agafa com a context la Barcelona postolímpica, la del 97, una Barcelona sense aglomeracions de turistes, on tenir un telèfon mòbil resultava com entre impossible i una mica de ciència-ficció, no? Vosaltres recordeu la Barcelona del 97?
No, si teníem 3 anys.
Teníem 3 anyets.
Clar. I com us heu trobat ara fent el paper durant aquest tipus de Barcelona?
Molt bé. Vull dir que sí, al final no l'hem viscut, però, bueno, no sé, ens ha tocat interpretar-la i bé,
Sí, jo crec que la sèrie sí que hi ha coses que ens reconnecten amb la Barcelona del 97, que nosaltres pues, no vam viure. Mm-hmm. Encara no s'ha més el capítol 5, però el capítol 5 sí que hi ha alguna referència com de context polític.
N'hi ha hagut una de quan guanya el Partit Popular,
sí,
de,
sí,
que governa
sí.
Pujol...
Van haver, venir referències, exacte. Però tot i així crec que la Barcelona no s'ensenya tant com el món intern dels personatges, no? I mm-hmm. crec que en aquest cas hi ha una cosa com de... Això sempre ho dic, però és que em sembla important, que és que hi ha una cosa com de narrativa, que el temps és un altre, el tempo crec que és un altre, les coses crec que són un pèl més pausades, no hi ha aquesta velocitat que ara tenim i estem acostumats a viure, no? I per això té sentit que aquí hi entri el teatre, no? Crec que en aquell moment potser no hi havia tantes referències audiovisuals i tampoc hi havia com les referències tecnològiques que ara tenim, llavors els conflictes es resolen una mica a la cara, no?
Parlant, no sé que és com, sí. Uau, ara parla. Per tant, què heu descobert? Us ho pregunto a la inversa, eh? Què heu descobert d'aquella generació de joves de finals del segle XX que no sapiguéssiu o que us ha captivat?
Per mi no és...
M'agraden molt els silencis.
En aquest sentit, bueno, no ho sé, Alejandro.
És...
No sé tu, a mi no és que hagi descobert
no.
alguna cosa, sinó he reconnectat amb una part que té a veure amb el foc lent, amb la dedicació, amb l'escollir un ofici i viure'l com un ofici. I perquè, repeteixo, crec que en aquell moment, si et dedicaves a fer teatre, és perquè volies fer teatre, no perquè... potser la possibilitat de treballar en audiovisual com hi ha ara en plataformes i així no hi era, llavors crec que hi havia una convicció molt ferma, no?
I potser que en aquell moment, no? Quan deies a la família, em vull dedicar al teatre, era com, uau, el món de la faràndula i ja veurem com va això, hi havia molta por, no? Vosaltres ho heu viscut d'una altra manera, això, a casa?
Jo, és a dir, aquest precisament és el conflicte del meu personatge, ell a part de ser homosexual obertament als anys 90, que això ja és, no, una pedra forta a les espatlles, uh-huh. És precisament aquest el seu conflicte, que ha dit que vol estudiar teatre, ell té una carrera d'empresarials, però ara vol fer teatre i no té recolzament. Però a mi això també em va passar, no al nivell del REM, el REM ha estat un no rotund, però jo, Alejandro, també m'ho vaig trobar de primeres. I precisament és per això, perquè al final ha de ser algo tan vocacional, perquè, per desgràcia, les sortides són tan justes, que al final la família que intenta vetllar per tu i protegir-te i cuidar-te diuen, vols dir que amb això et guanyaràs la vida i seràs feliç? I potser la primera no, però la segona sí. Sí, la vocació la tens activa, feliç ho seràs. I llavors, bueno, és difícil el termòmetre de fins a quin punt tu com a família, com a mare, com a pare, vetlles més per la felicitat del teu fill que pel seu benestar. Jo va ser un dilema que a casa meva va existir i per sort van vetllar i acompanyar-me per la meva felicitat. En el cas del REM, doncs no.
Elisabet, a tu t'ha passat això?
No, bueno, és que en el meu cas és veritat que la meva mare es dedicava, era mezzosoprano, era músic, uh-huh. i clar, jo ho he viscut tota la vida a casa, no? Vull dir que el fet de que la meva mare fos cantant també ho vaig viure d'una manera molt natural i crec que a casa meva també es va viure així, però sí que la meva mare em va fer unes, no? Algunes xerrades de... Escolta, que això... és durillo, perquè hi ha èpoques bones i n'hi ha èpoques que no ho són tant, no?
Va, de seguida parlem del personatge del REM abans, però en el teu cas, Elisabet, et poses a la pell de la Càtia, aquesta noia de 25 anys que decideix presentar-se a les proves d'accés de l'Institut del Teatre. Com definiries el personatge? Com és la Càtia?
Jo crec que la Càtia és un personatge que hi ha una part... és que no sé com dir-ho. Hi ha una part de resoldre a través del teatre algunes ferides internes que crec que té. I crec que hi ha una part, no ho sé, com molt... és que no sé com dir-ho, com un pèl que li agrada el joc, saps el que et vull dir?
Sí, ho hem vist el quart capítol.
Sí, jo crec que això va cap allà. I crec que a vegades es pensa que té el control de coses que no les té. I crec que això és el bonic, també, ho tendre del personatge.
Quart capítol, per cert, és, clar, és que si no t'ho dic, ara mateix em tiren pedres quan surti jo d'aquesta emissora. La Càtia i el Ferran han d'acabar junts, sisplau. O no?
Sí, no ho sé.
Ves-la seguint, no?
Ves-la seguint. És interessant el camí.
Hi ha una història allà preciosa, hi ha una història preciosa. Quan d'Elisabet Casanovas hi ha la Càtia?
A mi aquest tipus de preguntes sempre em costa molt resoldre-les, perquè sempre hi ha una part teva, perquè treballes amb tecles que potser coneixes. El que passa que potser puges de volum algunes tecles que coneixes i baixes el volum a altres, segons el que per part de direcció també et demanin, no? Mm-hmm. A mi m'agrada viure a l'interpretar un personatge com si tu fossis un canal, no? D'alguna cosa, i llavors les eines que també valores posar a través de la direcció que també hi hagi al darrere, que jo considero que és bàsic i molt important, no? Que hi hagi una mirada al darrere, i en aquest cas ha sigut l'Héctor Lozano, que aquí també s'aconsegueix un to comú. Uh-huh. Crec que un factor molt important d'aquesta sèrie és el to, uh-huh. que és un to molt, molt concret, uh-huh. I que entre tots hem hagut de trobar-lo també. Sí.
Alejandro, en el teu cas et poses a la pell d'en Rem, aquest jove de 26 anys. Uh-huh. Ara ens ho deies, que un dia decideix marxar de casa perquè la seva família no entén les seves aspiracions artístiques ni accepta la seva orientació sexual.
Sí, aquest és. Realment el meu personatge es diu Robert, però precisament ell es fa dir Rem, i crec que això és un tret molt característic que marca com és aquest personatge, com quina força tenen, prenen les seves conviccions i com fins a quin punt està disposat a lluitar per ella, si sacrificar el que faci falta, i crec que això és la línia transversal del meu personatge. És un tio rebel, és un tio que anhela ser lliure, que anhela ser feliç, que molt impulsiu, que no té... És un tirau pelante, i ell va tenyit i porta camises extravagants, i ell vol ser feliç a costi el que costi, i per això, bueno, doncs haurà de fer, no, els seus sacrificis, haurà de fer els seus esforços, treballar en una carnisseria, perquè òbviament doncs els seus pares, com no aproven que vulgui fer teatre, no li paguen la carrera, però no només no li paguen la carrera, sinó que no viu amb ells i tampoc li paguen el pis. Aleshores, bueno, hi ha aquesta part que crec que al més el fa molt humà, que és l'haver-se treure les castanyes del foc ell sol, i el veiem allà a la carnisseria corrent.
Abans ens parlaves de, pel que fa al tema de les inspiracions artístiques, pel que fa al tema de l'orientació sexual, creus que encara hi ha nois, noies que viuen situacions similars?
I tant.
Sí, eh?
I tant, sí, la lluita està per fer, vull dir, s'està fent, però està per seguir fent-la. Sí, per desgràcia sí, i per sort vull pensar que som una societat molt més sensibilitzada, però... Jo què sé, a vegades hi ha notícies terribles sobre... Bueno, sí, notícies terribles que ens fan pensar que encara potser no s'ha de fer molt camí. Mm. Sí, jo crec que encara hi ha molts nois i noies armariats que anhelen la llibertat del Rem.
I em dona la sensació que els últims anys a les sèries, pel que fa a TV3, s'està posant en valor tractar aquest tipus de temes, no? Que no es feia abans. El 97, quan es feien sèries, no es tractaven aquests tipus de temes, no? I ara sí, per fi.
Doncs que bé, exacte, per fi. Sí. I tant, el que passa que el camí és, jo crec, molt llarg.
Esteix, eh?
Sí, i no només amb aquesta, hi ha infinitat de...
Sí, de lluites i de desigualtats.
De lluites que s'han de trencar encara.
Sí, jo crec que també la ficció serveix per això. O sigui, és impossible que la ficció vagi en paral·lel. Sí que és veritat que jo a vegades tinc la sensació que la ficció sempre va una mica per darrere de les coses que passen, dels debats que hi ha, el qual em sembla també natural. Perquè
necessàriament.
Les coses, sí, però jo crec que sí que és molt important que la ficció sigui representativa i sigui plural, vamos, o sigui, segur.
Seguríssim.
Avui està amb nosaltres l'Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanove, però és que bojos per Molière també hi trobem noms com el d'Albert Salazar, Ferran Rull, Martina Roura, Pere Arquilluer, Marc Balaguer, Jordi Martínez. Com ha estat treballar amb tots ells?
Una meravella. Home, són noms d'actors i actrius de planter, i és un gust treballar amb aquesta gent i conèixer-los o retrobar-te amb ells. A part, crec que hi ha una cosa maca que... No? Molta plantilla d'aquesta sèrie és gent molt de teatre, per no dir tota. Aleshores, això també crec que marca un ofici, marca un fer, marca alguna cosa que es respira, que hi és.
Sí, això és algo que l'Héctor volia d'entrada, que tots els actors que hi fossin...
haguessin trepitjat escenari.
Sí, i tinguessin com un amor cap al teatre, no? I que hi hagi com un... Bueno, sí. I sí, també és veritat que ens ha passat una mica amb aquesta sèrie... que, com tantes altres, també, i altres projectes, però que de cop aquesta feina té alguna cosa molt bonic, que és treballar amb gent d'altres generacions i que té una carrera molt llarga que nosaltres, doncs, no sé, n'aprenem, saps? És molt bonic. Bueno, a mi m'ha passat, per exemple, amb la Carme Pla, que de cop el seu personatge deia frases que a mi em ressonaven moltíssim i que darrere del personatge de la Carme veia com tota la seva carrera, tota la companyia que ella té des de fa 30 anys que està a teatre, no? I pensava, és que sap molt bé de què parla i crec que és molt xulo també poder...
Jo segurament, perquè no m'hi dedico, però clar, a mi em diuen Jordi Martínez, Pere Arquillué, Carme Pla, que ara l'anomenaves, Hi ha hagut un punt d'acolloniment de treballar amb monstres del teatre com aquesta gent?
Per part meva, no. Però no perquè són gent tan professional i tan maca que no t'acullen des d'una distància o des d'una jerarquia o des d'una... sinó t'acullen des del tu a tu i et miren des del tu a tu i des d'aquí, no? Anem, hola, bon dia, són les 7 del matí, anem a treballar i anem a fer això junts. I llavors... Sí, per mi no hi ha hagut un acolloniment. Hi ha hagut un repte, sens dubte, i una responsabilitat de dir, joder, bueno, doncs vinga, anem a compartir pla amb aquesta gent que admiro, respecto i he seguit i vist moltes vegades. Però des d'aquest companyerisme d'anem a fer-ho junts.
Isabet, que vas dient que sí, eh?
Sí, és que jo tampoc ho he viscut com amb por, al contrari. Jo crec que sí, que hi ha hagut molt... Sí.
Clar, i també és això que deies, són gent amb moltes tables i molta carrera a les esquenes i, per tant, poder fer esponja de tot això és meravellós.
Ha sortit diverses vegades el seu nom, com és normal, però ja que estem posant els noms sobre la taula, hem de parlar sí o sí d'Héctor Lozano, director i autor de la sèrie. Primer ho rebenta en Merlí i ara ho està rebentant, jo crec que ho rebentarà molt, amb aquest Bojos per Molière. Què té Héctor Lozano perquè les seves sèries triomfin?
A mi és aquest tema, o sigui, em costa una mica com parlar del triomf, del rebenten...
Tinguin
perquè
èxit.
No és...
Millor?
No ho sé, jo crec que l'èxit també és molt relatiu i que crec que això és una nova sèrie que crec que l'Héctor ha volgut fer molt paral·lel a Merlí, que no ha pensat, crec, en Merlí ni en... Crec que l'Héctor no ha pensat en voler rebentar-ho quan estava escrivint aquesta sèrie, perquè m'entenguis, saps? Uh-huh. I el mateix li va passar a Merlí. Llavors jo crec que l'Héctor té una manera d'escriure que és molt seva i que és molt, no? Té una cosa molt d'autoria i que crec que aquesta sèrie li ha permès dirigir, que és algo que crec que feia temps que tenia ganes de fer i és guai que ho hagi pogut fer, no?
Sí, jo l'Héctor no el conec, vull dir, l'he conegut ara arrel d'aquest projecte, prèviament no el coneixia i jo en el meu cas no vaig formar part de Merlí, però... No sé, crec que alguna... Independentment de que ho rebenti o no ho rebenti o tingui èxit o no, però una cosa que sí que crec que és plural en tots dos projectes és la humanitat dels conflictes. Al final són conflictes molt, molt del dia a dia, en el sentit de molt humans i que tots ens hi podem sentir reflectits. No són grandíssims conflictes de hòstia, jo què sé, ara... Sí, és que això, són conflictes molt propers, molt humans, i això... Bueno, potser és una clau perquè l'espectador s'hi trobi, un altre cop el que dèiem abans.
Anem a entrar a les facetes personals de cadascuna. Elisabet, què et va donar a tu Merlí?
Què em va donar a mi Merlí? Ostres, doncs em va obrir moltíssimes portes i em va donar un molt aprenentatge. Jo en aquell moment estava estudiant a l'Institut del Teatre i no m'esperava que la primera feina que jo tingués hagués sigut en audiovisual, no? I això jo crec que em va... donar molt aprenentatge per treballar amb un grup de gent que va ser molt bonic conèixer-nos en el moment on ens vam conèixer i poder treballar amb càmera, no? Que era algo absolutament nou per mi i arrel d'això doncs sí que és veritat que m'ha obert altres portes. En realitat, crec que la feina mai està feta, Vull dir que no estic dient... Simplement dic que em va obrir oportunitats.
Et para la gent pel carrer encara amb lo de Merlí?
Sí, és fort,
Sí,
I mira que ja fa 8 anys,
Molesta o no?
Que em molesta? Sí. No em molesta.
No, eh?
No em molesta. Em sembla... Vull dir, ho entenc. Sí, jo ara Merlí per mi fa molt de temps i sento que m'han passat moltes coses des de Merlí a ara, tant a nivell vital com a nivell professional, però evidentment entenc que també és una sèrie que doncs va arribar a les cases de molta gent i sí, no em molesta.
És difícil de gestionar quan t'arriba o quan tu arribes a una sèrie i em perdonaràs, eh? Que té tant d'èxit com Merlí i, per tant, et dona tanta popularitat?
És difícil de gestionar alguns espais. Sí. També és veritat que crec que s'ha d'estar molt al centre, saps què et vull dir? I a vegades és difícil, però... No sé, en el meu cas, és que crec que això també és una cosa molt personal que depèn molt de com siguis i de què estiguis vivint en aquell moment i del que tu vulguis. Has d'estar una mica connectat, saps? Amb tu mateix, crec que és important. En el meu cas, doncs, em costava a vegades gestionar amb 20 anys anar a alguna festa, saps? I que hi hagi gent, pues, que et conegui. A mi això no és algo que m'empoderi, és algo que m'acomplexa. Llavors vaig estar temps sense anar a Apolo o a Raz, saps? Per exemple. Més enllà d'això...
Ho has fotut dir això, eh?
Sí.
Que és la teva edat d'anar a Apolo i a Raz,
sí,
saps?
Sí, però vaig trobar altres espais on jo em sentia més segura i on podia estar... A gust. Sí, no ho sé, ja et dic, també crec que depèn de potser hi ha gent que li és igual. A mi en aquell moment m'acomplexava més que, saps? Potser hi ha gent que li agrada a mi. En aquell moment em va abrumar una mica. Sí, i també a mi em va servir molt després fer teatre, que considero que és una mica la massa madre, saps? Com de tot plegat i m'agrada concebre això com una carrera de fons i que jo vull ser actriu sense tenir en compte si hi ha molta gent que et conegui o no, saps què et vull dir? Que crec que va per una altra... La carrera que m'agradaria fer va per una altra banda que té a veure amb un aprenentatge més intern, potser, saps? I explicar històries que siguin xules de compartir, no ho sé.
Està molt bé, el que has explicat està molt bé. Deixeu-me explicar una conversa que hem tingut avui i que demà matrem en aquesta casa, que és una conversa que hem tingut amb Mario Gas. Mario Gas, jo li he preguntat avui si havia vist Bojos per Molière. M'ha dit que no, perquè té pendentíssim veure-la. I que li agradarà molt segur. I m'ha dit, home, l'Alejandro, que jo vaig treballar amb ell.
I tant.
Com és posar-se sota les ordres de Mario Gas? Perquè és un altre monstre.
Un altre monstre, clar que sí, i sobretot un altre home de teatre que tenim. Jo he de dir que m'hi vaig posar poc sota les seves ordres, perquè en el meu cas jo estem parlant de Viejo Amigo Cicerón, que és un espectacle que vaig fer fa 2 anys, i jo vaig entrar en substitució del Bernat Quintana. Aleshores, tot el procés de treballar sota la batuta del Mario ja s'havia fet. Jo venia a ocupar el lloc del Bernat per poder continuar amb la gira i la temporada. Aleshores, m'hi vaig posar poc, però sí, al final és un gran home de teatre i va ser un honor poder estar en un projecte amb ell i amb el Josep Maria Pou, que ell també hi era, i la Maria Cirici, que en aquest cas també feia una substitució.
Tot i que t'agafi més gran, eh? Tu tens una mica, no sé si por o respecte, a que et passi una mica el que comentàvem ara amb l'Elisabet, que aquesta sèrie es converteixi en un boom i compta amb el que hi pot implicar això?
Por no, respecte sí, però al final això, no, la fama, l'èxit, tot això no deixa de ser una conseqüència de la nostra feina, però jo no ho visc com la nostra feina. Aleshores, és una cosa que si passarà al marge de les nostres mans i que sí, que crec que és el que acaba de dir l'Elisabet i jo, bueno, i ho hem parlat moltes vegades i jo escoltant-la aprenc. A mi no m'ha passat aquesta situació encara, però bueno, és important el moment vital en el que et trobis i com tu t'hi relacionis. Aleshores, bueno,
sí, que sí. És important no posar el foc aquí, crec.
Sens dubte, per això dic que és una conseqüència, no és la nostra feina.
Totalment.
Però alhora com a conseqüència s'ha d'abraçar, perquè al final no. La teva feina és en part per aquesta gent que t'està aplaudint o demanant la foto, en aquest cas.
Tots dos que veniu del món del teatre, ara esteu fent una sèrie que parla del món del teatre, per tant, pregunta obligada, com veieu la situació del teatre?
Ai, a mi em fa una mica de pena. Una mica sí, venim d'una pandèmia, la pandèmia ha castigat moltíssim el teatre, la cultura en general, però sobretot el teatre. Sortir de la pandèmia està sent difícil, crec que també... l'anàlisi és complex i jo no sóc la persona per fer-lo perquè tampoc el sé fer bé. Crec que s'ajunten altres coses a part d'això, però bueno, crec que la recuperació està sent complicada i hi han hagut xifres de sales d'assistència a les sales baixes. Aleshores, a mi se'm trenca el cor que la gent no necessiti anar al teatre, però bueno, no sé, és treballar-hi per això, i per mi el teatre és una necessitat, però també entenc que per altra gent, bueno, vivim en un moment complicat. Aleshores, sí, no sé, crec que s'ha de... Hem de seguir treballant per portar... També recordo quan jo anava, això ja és una reflexió molt més llarga que tampoc generaré el debat perquè seria un altre programa, però quan jo anava al col·le i era petit, quin contacte se'm feia amb el teatre? Aleshores, si no comencem a despertar aquesta curiositat i aquest neguit en els joves des de l'educació, després com els portem cap allà? No sé, crec que està en un moment complex, convuls, que tot plegat ha d'acabar d'anar cap a algun altre lloc. Jo confio que passarà.
Sí, i no serà per gent que tingui ganes de fer coses i absolut, explicar
ni,
històries.
Ni projectes, projectes que s'aixequen, que són infinits.
Creieu que en Bojos per Molière precisament incentiveu les ganes d'anar al teatre amb un tipus de públic com el jove que no ha tingut per costum anar al teatre?
Ai, tant de bo.
Ojalà.
Tant de bo.
Ojalà.
Tant de bo la gent, veient gent jove i no tan jove, veient Bojos per Molière, tinc ganes d'anar al teatre, tant de bo que sí. Vull, al final el teatre per mi és dels pocs espais, per això abans deia que és tan important per mi, perquè és dels pocs espais de comunió que ens queden, d'entrar amb un grup de gent, deixar els mòbils i allà formar part tots d'un mateix ara i aquí. Llavors, si no ho has viscut, potser no ho necessites, però tant de bo que se'ls desperti el coquet veient aquesta sèrie.
Sí, tot i que també crec que és una sèrie, això, ambientada dels anys 90, que és una història, una interpretació del moment, no?
Projectes personals, va, Elisabet.
Projectes personals?
A banda de la sèrie, vull dir.
Laborals
a banda de la sèrie.
Sí, jo ara mateix estic fent un curs que em ve molt de gust fer a Madrid, i ara mateix estic com tenint una època de vacances.
Que bé.
Jo ara mateix estic de baixada de moltes coses. Rodar aquesta sèrie ha sigut molt intens, m'ha coincidit amb un projecte de teatre també, i professionalment han sigut mesos molt intensos, personalment han sigut mesos molt intensos també, i ara mateix estic aprofitant aquest no tenir feina o estar de vacances, que a vegades és una mica el mateix, per baixar a terra moltes coses, col·locar, digerir, processar i fer renéixer.
Segona temporada?
Parles molt bé, Alejandro.
Ah, sí?
Sí.
Moltes gràcies.
Pot dedicar a ràdio tranquil·lament. Sí. Segona temporada de sèrie, què?
L'hauràs de preguntar a l'Héctor. Nosaltres, honestament, no en tenim ni idea.
Però en tenim moltes ganes.
Sí, eh?
Ni idea no, però ganes sí.
Bueno, sobretot suposo que com que l'Alejandro i jo també hem anat a l'Institut del Teatre, hem compartit promo i tot això, hem entrat junts, l'Alejandro i jo. Suposo,
sí?
Que si hi hagués una segona temporada, o sigui, jo crec que li veiem molta possibilitat de coses que podrien passar, no?
Home, jo sí, jo la podria escriure ja.
Clar.
La Cati i el Rem compartirien pis i muntarien festes i coses així. No, tant de bo que sí.
Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanova, ha estat un plaer per d'aquesta estona amb vosaltres, d'aquesta sèrie i dels vostres projectes laborals. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Per
gràcies.
Gràcies.